Ràdio Estel. 25 anys amb tu.
Ràdio Estel.
In the heat of the night.
Tenim un programa per tots aquells que no poden dormir, que treballen o que no tenen son. De matinada. Actualitat, temes socials, consells de salut, fires, festes, llibres, teatre i cinema i, sobretot, participatiu. 902 020 412. Connecta't també a www.dematinada.es o busca'ns al Facebook i al Twitter. Cada dissabte passada la mitjanit a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb Esther Nosàs, que tampoc pot dormir.
Molt bona nit i benvinguts a una nova edició del programa. Comencem el programa a la part tècnica amb Jordi Carretero. Bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Esther.
I qui us parla? Esther Nosàs. I've got trouble
wall to wall. La matinada és el moment dels somnis, dels estels. I si tanquem els ulls, veurem els estels del vermut dos déus que envolten l'ampolla. Recollim tota la tradició en cada gota. Les mateixes gotes que aquest diumenge ompliran el nostre got a l'hora de l'aperitiu. No oblideu, aquest diumenge, vermut dos déus. I ara, seguiu somiant.
Al barri del Ninot, al carrer Villarroel 145, hi trobarà l'Algodonera, amb un gran assortiment de gèneres de decoració. Cortines de targal, cretones, cobrellits, estovalles, llençols, tovalloles, mantes, nòrdics i fundes, i molt més. Compri on pugui triar. A l'Algodonera ho trobarà. Som a Villarroel 145 i també a Tamarit 179, Travessera de Gràcia 200 i Creu Coberta 101. Recordi-ho, compri on pugui triar. A l'Algodonera ho trobarà. L'esperem.
Pels que us costa dormir, de matinada, amb Esther Nosàs.
Coneguem.
I nosaltres seguim en el programa de matinada. Tot seguit parlarem d'una cosa molt curiosa, l'energia positiva, amb Diego López, per una banda, i Eva Gutiérrez, una iniciativa de veïns i veïnes de Terrassa. Muy buenas noches, bienvenidos.
Buenas noches.
Buenas noches, un placer.
Gracias, ¿eh? Igualmente.
A ver, hemos Gracias. Iniciado esta primera entrevista en energía positiva. Supongo que todas las antenas de nuestros oyentes habrán dicho, a ver, ¿qué es esto de energía positiva? ¿Nos lo pueden explicar, por favor?
Pues sí, yo mismo. Queremos que energía positiva sea el paso adelante, ese paso adelante que nos va a permitir de pasar de decir qué vamos a hacer lo que decimos. Porque hemos creído que la indiferencia es un peso muerto que nos lleva a la fatalidad, y como no queremos estar en la fatalidad, pues vamos a llevar eso para adelante. Pretendemos desde nuestra asociación de vecinos de Campalet de Vista Alegre en Terrassa, y junto con todos los ciudadanos que sean sensibles a este proyecto, a esta idea, de llevar a cabo la instalación más importante de instalación de placas fotovoltaicas de Europa. Y como dice aquel proverbio africano que dice, si quieres llegar rápido ves solo, pero si quieres llegar lejos ves acompañado, pues estamos intentando de que la mayoría o el mayor número de personas posibles entiendan que este es su proyecto, igual que es el nuestro. Porque queremos revertir el cambio climático, queremos dejar un futuro mejor a nuestros hijos, bueno, queremos algo que francamente muy loable. Y queremos unirnos a tantas y tantas iniciativas que como la nuestra quieren formar parte de lo bueno que se puede hacer.
¿Qué ventajas puede suponer adherirse a energía positiva?
Pues sí, principalmente la primera ventaja, diríamos, es ser consecuente con lo que pensamos. Es decir, estamos muy involucrados con lo que es el tema del cambio climático y pensamos que además es una inversión de futuro, muy importante también. La segunda es formar parte de un proyecto de compra agregada que consigue los mejores costes posibles. Hemos realizado comparaciones y la mayoría supone unos ahorros en la instalación de un 50%. La tercera, principalmente también, es lograr proveedores y fabricantes de primer nivel, que ofrecen directamente las garantías y además ampliadas. La cuarta es que al comprar a un precio reducido, la amortización se acorta a la mitad de tiempo. Calculamos que de media puede ser en 5 años. Diferentes cálculos y haciendo una instalación óptima, orientación, potencia instalada, etc., nos puede llevar a un ahorro medio anual de un 50% de la factura eléctrica. Otro dato muy relevante es que llega el Colegio de Arquitectos de Barcelona, que dice que la tasación de una misma vivienda sin instalación fotovoltaica o con instalación fotovoltaica variaría entre 7.000 y 10.000 euros, lo cual le convierte en una inversión de primer orden, pues revaloriza mucho la vivienda muy por encima del coste de instalación. También es importante que sepamos que debemos optimizar la instalación de consumiendo la máxima energía de día. Como es lógico, que es cuando generamos nosotros normalmente la energía y por lo tanto en este caso nos sale gratis. También para ello deberemos cambiar nuestros hábitos de consumo diarios y programar electrodomésticos y controlarlos para su activación diurna.
A ver, señor López, ¿qué tipo de instalación recomendáis? Porque tengo entendido que existe la posibilidad de instalar baterías y desconectarse de la red.
Sí, efectivamente, eso es así. Bueno, teniendo en cuenta que seguimos siendo, pues eso, ciudadanos, no somos especialistas en la materia, pero sí, afortunadamente, pues el tiempo que llevamos trabajando sobre este asunto nos ha permitido tener algunos conocimientos, pues nosotros recomendamos, e insisto que dicho por, o ha coincidido la mayoría de las ingenierías con las que hemos contactado, recomendamos que se haga una instalación sin baterías. Los motivos principales podríamos decir que son, bueno, son varios y todos ellos importantes, ¿no? Por un lado, las baterías, si tuvimos que hacer una instalación con baterías, el coste de la instalación sería el doble de cara. Luego, la amortización se alargaría también al doble de tiempo. Ese es un dato, creo, bastante importante. Y el otro dato, por ejemplo, imaginemos ahora cuando, bueno, ahora ya ha pasado, ¿no? Pero cuando vuelva a venir el verano, las puntas de consumo de electricidad se suelen dar en verano por el consumo de aire acondicionado, el funcionamiento normal de la vivienda, de las empresas y tal. Bien, pues el hecho de que todos y cada uno de nosotros tengamos una instalación fotovoltaica instalada encima de nuestros tejados hará que hagamos un aporte de energía eléctrica a la red. De tal manera que esos cortes a los que ya nos hemos habituado un montón de veces, porque se consume más energía eléctrica de la que es capaz de dar el proveedor de energía eléctrica, pues ahora vamos nosotros y le echamos un capote, le echamos un golpe de mano y aportamos nuestros excedentes. No solamente hemos sido capaces de crear la energía eléctrica que consumiremos nosotros, sino que además la revertimos el excedente, de la cual hablará Eva en todo caso luego, pero cobraremos incluso por lo que vertamos a la red, pero vamos a suministrar a la red nuestros excedentes de forma solidaria. Me parece que sería una buena propuesta hacer una instalación sin baterías.
Pues es una gran propuesta. También mencionaba el tema de garantías y hablamos con la señora Gutiérrez. ¿Qué garantías habéis conseguido para las instalaciones?
Sí, en este sentido, los elementos importantes tienen garantías que van desde el tema de las placas, que serían 25 años garantizados, que en ese plazo rendirán cuando menos un 85% del nominal. Los inversores hemos encontrado entre 7 y 10 años de garantía y, por ejemplo, por conseguir con la pregunta anterior que comentabas con Diego, las baterías tienen una garantía muy limitada y una vida determinada por ciclos de carga y descarga. ¿Esto qué significa? Que realmente el desgaste es mayor, por lo tanto, creemos y aconsejamos que su instalación a día de hoy no es aconsejable.
Bien, una de las preguntas del millón. ¿Existen ayudas económicas para la instalación?
Pues afortunadamente podemos decir que sí. Lo que pasa es que existen diferentes modelos y hemos profundizado sobre dos de ellos en la zona donde vivimos. Una es una aportación que hacen diferentes ayuntamientos. Podemos decir en primera persona que tanto el Ayuntamiento de Tarrasa como el Ayuntamiento de Rubí ayudan a la instalación de placas fotovoltaicas con un 50% de descuento en el pago del IBI durante 5 años. bueno, ese depende de la instalación, puede ser un porcentaje francamente muy interesante. Y el otro viene de la mano de la Generalitat, amb el Consorci de l'Àrea Metropolitana, y que habla de ayudas que en función del área climática en la que estás, y se me ocurre ahora hablar de la zona de Ullastrell, Castellbisbal y tal, que creo que están en la zona D, donde pueden recibir una ayuda a fondo perdido del 35% de la instalación, siempre y cuando se cumpla un requisito, que para eso se ocupará la ingeniería de hacerlo, en el que la instalación supondrá un 30% de la energía, la instalación fotovoltaica supondrá un 30% de la energía consumida en esa vivienda. O sea, creo que son ayudas francamente muy importantes y en algunos casos puede suponer un porcentaje muy, muy alto de la instalación.
¿Se sabe qué puede costar una instalación fotovoltaica?
Sí, los datos que hemos recogido son en viviendas unifamiliares, pero estos pueden ser aplicados proporcionalmente a todo tipo de edificaciones que tengan tejados con una buena exposición al sol. La inversión en la mayoría de los casos estará entre 3.500 euros y 6.000 euros. Esta es la franja determinada por instalaciones que van desde 3 kilovatios pico hasta 5 kilovatios pico. En cualquier caso, debo recordar que se tratan de trajes a medida, es decir, cada casa o vivienda es única. Entonces, el técnico o ingeniero que haga el estudio previo determinará la potencia a instalar, el ahorro predecible y el coste más eficiente.
¿Y qué se debe hacer para aquellas personas que quieran adherirse a este proyecto?
Pues bien, en este caso, primero tenemos que estar totalmente seguros que lo queremos hacer, que queremos hacer este emprendimiento y dar el paso hacia adelante. Y segundo, disponemos ahora mismo de un formulario online con el que rápidamente podrían inscribirse cualquier interesado para formar parte de Energía Positiva. Lo podrán encontrar en Instagram buscando Energía Positiva Tarrasa. Y o bien al enlace directo que sería bit.ly/registra-energia-positiva.
Bien, pues aquellas personas que estén interesadas en el tema ya lo saben, pueden entrar en la cuenta de Instagram @energiapositivatarrasa y allí buscarán más información y pueden inscribirse en este formulario pues que Eva nos estaba comentando. ¿Tienen plazos previstos?
Pues mira, Esther, como esto supone un esfuerzo, puesto que buena parte de la gente que participa de este proyecto pues tiene trabajos y tiene actividades que van más allá del propio proyecto, por muy bonito que sea Energía Positiva, nos hemos marcado un plazo que no será, tengo que adelantar, que al final hemos decidido que no sea el definitivo, pues por la aceptación que está teniendo por buena parte de aquella gente que va a las pequeñas conferencias o charradas que hacemos por diferentes sitios y poblaciones. Entonces, el plazo que tenemos previsto de entrada y que esperemos que sea el más potente de todos, lo hemos acotado hasta el 31 de diciembre. Pero es cierto que desde nuestro fondo de imaginación que está en Campalet de Vistalegre hay diferentes ideas que se pueden asociar perfectamente a este proyecto y que queremos continuar con Energía Positiva, porque quiero recordar a vuestros oyentes que Energía Positiva puede ser el proyecto de sus vidas. Yo estoy encantado con la idea de que este sea un asunto del que pueda hablar con mis hijos y nietos con cierto orgullo. Entonces, para toda aquella gente que realmente quiera hablar en el futuro con cierto orgullo de que hizo algo importante en esta vida, pues me parece que no está nada mal que formemos parte de Energía Positiva. Pero sí, en principio hasta el 31 de diciembre, pero nos han solicitado diferentes poblaciones, y hablo de poblaciones, de que a partir de enero, igual se acogen alguna ayuda del ayuntamiento, lo vamos a seguir facilitando la información y trabajando para ellos y hacer de esto el proyecto de nuestras vidas.
Y antes de acabar, y muy brevemente, ¿qué le parece si hacemos un pequeño resumen de todo lo hablado?
Pues si tuviera que hacer un resumen, casi me lo voy a tomar como muy en serio. Hemos querido, y gracias a la oportunidad que creo que es invalorable que nos habéis dado en Radio Estel, pues lo que hemos querido ha sido dar visibilidad al proyecto, gracias a vuestra ayuda. Os hemos explicado cuál es el origen. El origen no dejó de ser, pues eso, cuatro o cinco vecinos, que tengo que decir que fue una barbacoa, donde nace la idea de, oye, vamos a hacer esto, ¿no? Donde se dejó de decir que se iba a hacer para hacer lo que decíamos, insisto en ese tema, ¿no? Queremos también dejar muy claro de que parece que es el movimiento cívico el que al final va a cambiar el mundo, porque desafortunadamente nadie nos sentimos totalmente contentos con quienes nos gobiernan, con nuestros políticos. Bueno, pues hagámoslo nosotros, ¿por qué tenemos que esperar que lo haga nadie más? Y bueno, y hemos querido también dejar muy claro que esto es una instalación que es altamente rentable. Recuerdo lo que decía Eva, de que una simple valoración hecha por un arquitecto que visite nuestra vivienda nos dejará muy claro que por el hecho de tener placas fotovoltaicas nuestra vivienda vale 7, 10.000, posiblemente 15.000 euros más, cuando igual hemos tenido que invertir 3.000 euros. Y yo creo que por acabar, pues simplemente que era importante que supierais dónde podéis obtener información y dónde os podéis agremiar, que si no te importa, igual tú lo tienes más a mano, pues podríamos acabar, el colofón podría ser dar el enlace por el que os pondríais en contacto con nosotros.
Por supuesto, aquí lo tenemos todo apuntado en la cuenta de Instagram, @energiapositivaterrassa, y también en el link que nos ha comentado la señora Gutiérrez, bit.ly/registra/energia/positiva. Aquí tienen toda la información, tanto el formulario como si quieren contactar con ustedes.
Muy bien. Pues muchas gracias y bueno, y un abrazo a todos los oyentes de Radio Estel, y esperamos obtener de esta entrevista más gente que entienda que este es el proyecto de todos.
Pues muchísimas gracias, muy buenas noches.
Gracias, buenas noches. Buenas noches.
La família Roig, arrelada a la vila d'Agramunt, on generació rere generació s'han consolidat com a mestres torronaires, és la creadora dels torrons Roig, els millors torrons dolços, tendres i bons. Pots triar entre torró d'Agramunt, de xocolata a la pedra i una gran varietat de paneres i lots de Nadal. Descobreix la nostra botiga online, torronsroig.com. Truca'ns al 973-390036 o escriu-nos a info@torronsroig.com. Torrons Roig, els torrons dels mestres. El celler de Sant Gervasi, situat al carrer Vallmajor 31 de Barcelona, al costat mateix del convent de monges agustines, us ofereix un assortiment triat i singular de vins, caves i licors. Oberts dissabtes i diumenges al matí. També som al 93 241 38 88 i al correu info@cellerdesantgervasi.com.
Ràdio Estel.
Vols guanyar premis? Escolta De Matinada. Truca al 902 020 412 o contacta'ns a Facebook, Twitter, al web dematinada.es o al mail dematinada@radioestel.cat. Demana la cançó que ha marcat la teva vida o dedica-la. Pots aconseguir obsequis. 902 020 412. Pels que us costa dormir.
Què llegim?
I tot seguit ens acompanya en el programa l'escriptora Alicia Mirray, que ens presenta el llibre Yo me largo tú, no sin mi perro, de Ilana Beba Edicions, perdoneu. Una aventura de 40 dies amb furgoneta i la seva gossa en Nika. Alicia Mirray és escriptora, periodista, viatgera a la recerca de nous reptes. Ha publicat 15 llibres, entre ells Manual de l'aprendiza depredadora o Adiós, mundo cruel. Molt bona nit, benvinguda.
Hola, molt bona nit, què tal?
És un plaer que sigui amb nosaltres la seva companyia a aquestes hores de la matinada.
Sí, és durillo, però aquí estem.
Primer de tot, és obvi que li faci aquesta pregunta. Quina és la primera idea, el viatge i el llibre, o és el llibre i el viatge?
Primer va ser el viatge, que era una idea que em voltava pel cap feia ja molt de temps, i, bueno, però encara quan no tenia furgoneta. El que sí que volia fer era una sèrie de reportatges. Però després, en mig viatge, el mi contacto en la tierra, en Jesús, doncs em va dir que podia escriure un llibre. I al principi no ho veia i seguia amb la idea dels reportatges. Però quan vaig arribar aquí, pues, a Barcelona, doncs vaig decidir fer el llibre.
També és molt curiós el títol del llibre. Yo me largo tú, no sin mi perro.
Bé, o sigui, era una època en la que anaven les coses malament, estava així bastant baixa d'ànim, i, bueno, i allò que, bueno, econòmicament, laboralment, i llavors, diguem-ne, que és que allò que dius, necessito trencar amb tot. I llavors vaig pensar, mira, jo no puc seguir així d'angoixada, jo me largo, i aquí os quedáis todos, no? Llavors és un concepte de viatge sense presses, donar les voltes que calgui, moltes perquè em perdo molt, i llavors, doncs, bé, sense cap objectiu concret, sobre la marxa. Llavors vam estar, doncs, a Viena, a un llac preciós d'Àustria, que a Hallstatt, a Cracòvia, perquè, bueno, també vaig decidir que volia explicar tant lo bo com lo dolent. I llavors vaig, crec que havia estat a prop d'Auschwitz, i vaig anar a veure Auschwitz.
Quins van ser els preparatius per enfrontar aquest viatge?
Perdona que rigui, però és que els preparatius van ser... Agafo la meva Citroën Jumpy, que és una mida ideal perquè cap a molts pàrquings, i poso un somier petit, a baix les maletes i alguns queviures i estris i demés, la nica dalt i marxem.
I ja està.
I ja està. I, bueno, una sèrie de llocs que més o menys estaven en línia i que dius, bueno, pues m'agradaria estar, però si no arribo no passa res, perquè jo el que vinc aquí és a disfrutar d'Europa, del viatge i de la Nica.
Ja ens ha fet esment d'alguns llocs on va anar-hi, però per on transcorren aquests 40 dies?
Bé, bueno, vam començar per França, perquè és ineludible. Llavors, per estalviar eren 3 dies de pàrquing, i un de càmping, perquè, clar, el pressupost era molt minso. I llavors, bueno, vam estar en Sí, que és preciosa, amb el seu llac, i, bueno, ficant-nos per tot arreu, vull dir, perquè la Nica, doncs, és un bollero de Berna, i la seva preciosa tricolor, i el seu esperit de vida era ir por ir es tontería, però si hay que ir, se va. Llavors, si jo anava davant, ella anava darrere, no? I era superentusiasta. Vam estar, doncs, a Viena, a Cracòvia, a Praga. Cracòvia em va encantar, no? És màgica, el centre històric és màgic. A Praga, a Amsterdam, i on la Nica va pujar amb una barca, darrere meu. Després, pobreta, es va manejar una mica, no?
Però, Arizona.
Sí. I a París.
I
a llocs entremig.
I l'essència del viatge?
L'essència del viatge és, bueno, vull tirar endavant, vull lluitar, vull oblidar-me de tot lo dolent i lluitar per seguir sent escriptora, per publicar i pel meu llibre, que, bueno, que crec molt en ell. De fet, els lectors, o sigui, els ha encantat. Ja ha hagut persones, una persona em va dir que és un llibre amb ànima, i que en diguin aquestes coses. I després una altra lectora em va explicar que la seva mare, que pobreta, doncs, té Alzheimer i que no es comunica, que la va trobar que, i no parla ni fa ganxet, que era l'afició de la seva vida, doncs la va trobar rient amb el meu llibre, amb un passatge, no? I aquestes coses són les que realment...
Això us emocionen.
Bo. No, és que no tinc paraules. Podria escriure-ho potser, no? Però no tinc paraules, sí, emociona molt.
Com ara mateix ja està passant, eh?
Sí.
S'està emocionant només recordar aquestes paraules d'aquestes senyores.
Sí. Què passa? Que per pudor intento dissimular una mica.
Es nota. Quins són els moments més emocionants del viatge per vostè?
Aviam, hi ha moments molt bons i molt dolents.
Primer parlem dels bons, després parlarem dels dolços.
Doncs el primer moment bo va ser la sensació de que era lliure per fer el que volgués. Que també tenia por, a la vegada, perquè, jo què sé, no estava gaire preparat el viatge, com he dit. Però dius, bueno, però és igual, tampoc, si no vaig a un lloc, si no arribo a un lloc, no importa, n'hi ha molts altres llocs. Però la sensació de llibertat, de dir, pots fer el que vulguis. I també, pues, arribar a Cracòvia, que no m'ho esperava que fos tan maca, a Hallstatt, al llac, o sigui, allà, bueno, per arribar a la carretera és una cosa horrible, que diu al màxim 90 km per hora o 80, i jo penso, si fos la velocitat mínima, jo em poso aquí la carretera i paro. perquè dius, quines curves, per favor. Llavors, doncs, bueno, Hallstatt és un lloc que absolutament... Em vaig sentir en el meu lloc, em vaig sentir aigua i part del món. Perquè quan vaig començar el viatge pensava que, bueno, que viatjar és posseir el món. Però, de fet, després vaig veure que era...
Era la inversa, és el món que el posseia.
No, formar part del món. O sigui, no sé, a mi m'agrada més les relacions més transversals, no? Més d'igualtat, no? Formar part del món, o sigui. I bé, o sigui, en París, pues, veure per primer cop París, la Nica a la fotografia de la Torre Eiffel, i per mi París sempre serà Nica.
Ho relaciona?
Sí.
París-Nica?
Sí.
Recordem que Nica és la gossa, eh?
Sí, sí, Nica és la meva gossa. Ei, que 36 quilets de gos, eh? Només.
Déu-n'hi-do. I els més durs?
Els més durs? Bueno, vam tenir... Aviam, hi ha moments durs i divertits, com una punxada de roda a Polònia, a una autopista polonesa, que resulta que hi havia un cartell informatiu que posava 56 graus a l'autopista. 40 a fora, no? I nosaltres allà, no? I dius, bueno, això, o sigui, no calia, eh? Vull dir, amb que l'autopista hagués estat millor, pues ja haguéssim fet. I, bueno, pues que no... Una calor horrorosa, i després pues havia de trobar una roda de recanvi. A més, no podia canviar, treure, descargolar, estava molt fort, i no, jo sé canviar una roda perfectament, que consti, però no podia descargolar, i vaig haver de demanar ajuda, i clar, en principi em vaig posar pues, allà a un cantó, a una curva, no?, i fent, o sigui, la senyal de prec, no?, de pregar i tal, por favor, por favor. Però llavors vaig pensar, ostres, t'estan prenent perquè estàs aquí pues, buscant un clientela, no? I dius, no, mala idea. I llavors, doncs, amb la senyal amb el triangle i tal, i al final va parar un tio que no em va dir una paraula, però em va canviar la roda, no? I després, pues, moment horrible, quan la Nica, que és una lluitadora, doncs tenia dos tipus de càncer, però ella era la ser més alegre que he conegut a la meva vida. I mentre va estar bé, va estar aquí, no? Llavors, doncs, bueno, es va posar malalta, la vaig portar a un veterinari a Àustria i em va dir que li quedaven dies de vida. Però va tornar.
Va tornar.
Va tornar, perquè la veterinària, gràcies a Déu, es va equivocar. Llavors jo, no sé, vaig veure que sobreviuria. Li vam donar antibiòtics perquè jo vaig insistir molt, jo vaig pensar que era un abscés, i vaig encertar. Ens vam quedar a un càmping, tranquil·la, i sí, bueno, jo l'hagués acompanyat amb tot, perquè és el meu compromís amb els meus animals. No? Però vaig passar uns moments, en el fons... del meu cor sabia que sortiria, però no n'estava del tot segura.
O sigui, aquest llibre, Yo me largo, turno sin mi perro, és tot un homenatge a Nica, no?
És un cant d'amor a la Nica. I després també a Europa, perquè jo sóc molt curiosa i, bueno, em fico per tot arreu, amb molts embolics, i a més, doncs, m'agrada molt la història i anava investigant a mesura que estava per allà, doncs, bueno... I també em fixant en la gent, soc molt observadora. M'agrada la gent, la psicologia. Llavors, tot això és un llibre complex, així... De llegir, no. És un llibre més complex d'escriure, no? Però molt... molt calidoscòpic.
Tornaria a fer el viatge?
I tant. I més junt.
Canviaria alguna cosa?
Jo ara agafaria la furgoneta i el meu gos i marxaria pues, per Europa. Aquest viatge ja està fet. Tal com és, ara no el canviaria. Ara en faria un altre i arribaria fins a Estambul.
Ho té previst?
Bueno, econòmicament, aviam, si aquest llibre acaba de funcionar, que de moment anem fent i va bé, pues, ara que pugui, marxo.
Com veu vostè la vida?
Jo, la vida, intento disfrutar-la, gaudir-la i prendre-me-la com un joc. És molt difícil. La meva situació no és gaire fàcil, com la de molta d'altra gent. També, per una altra banda, pues, intento disfrutar del que tinc i també pues, lluitar, perquè considero que en aquest món hi ha moltes injustícies i des del poc que puc fer, sigui poc o molt, doncs lluitar contra les injustícies. No?
Què els diria als lectors en el moment que tinguin el seu llibre a les mans?
Que es deixin emportar, que el disfrutin. Que hi ha hagut també lectors, que varios, que m'han dit que era com si estiguessin viatjant a mi i amb la Nica. I amb la furgoneta, que també és un personatge, i és Frago la Furgo. Perquè també té el seu temperament. Com que no, si no la deixes en baixada no engega a l'endemà. I llavors sempre s'ha de deixar en baixada.
Té personalitat pròpia?
Sí, sí, totalment. Jo la respecto.
Ja per acabar, el seu proper projecte, a part del viatge?
Doncs, estic pensant en fer una novel·la sobre un personatge històric, però seria pues, una novel·la d'amor fantàstica, no? I és sobre una cortesana de la Belle Époque. I també, malauradament, he de dir que la Nica va morir. Però va viure feliç fins l'últim moment. I va morir ja fa temps, amb 12 anys i 8 mesos, que amb tot el que li passava, i per un gos d'aquesta raça, pues, és molt, i vam ser molt felices. Encara l'enyoro, però m'alegro molt d'haver viscut aquest temps amb ella. I ara tinc un altre gos, que el vaig adoptar d'una protectora.
Com es diu?
Curt. Venia amb el nom. La Nica també venia amb el nom perquè la vaig adoptar també quan tenia pues, 5 anys i mig o alguna cosa així. I el Curt és un salvatge. Era un salvatge perquè, pobret, no havia tingut amo. El van abandonar quan tenia 8 mesos a la va arribar a la protectora quan tenia 8 mesos i llavors, doncs, clar, no sabia fer la o con un canutó en plan gos, no? I llavors li vaig haver d'ensenyar moltes coses i ha sigut també un viatge molt maco. I crec que escriuré sobre això també.
És una segona part, ja de Jo me largo tur.
Exacte, i en cura hem d'anar por ahí, i tant que sí.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies.
Escolta, perdona, podria dir una altra cosa?
Sí, endavant.
Mira, és que aquest llibre és publicat per Humbert Camí. Llavors, si els lectors el volen trobar, està a la llibreria Altair. No és un llibre així que estigui a tot arreu. I si no, pues, buscar Jo me largo tur, em trobaran a mi, que també el venc a la meva pàgina web.
Doncs un cop dit això, ja saben que poden trobar el llibre Jo me largo tur a la llibreria Altair i a través de la pàgina web d'Alicia Misraí.
Perfecte.
Jo me largo tur, no si mi perro, d'Alicia Misraí, d'Ilana Beva Edicions, són 460 pàgines i un preu de venda al públic de 27 euros. Moltíssimes gràcies per la seva companyia. Fins la propera, la segona part.
Moltes gràcies a vosaltres.
A Terrassa, Maquinària Agrícola Joaquim Adell, amb més de 50 anys d'experiència. Ens dediquem a la venda i reparació de tot tipus de maquinària agrícola, forestal i de jardineria. Som a Terrassa, al carrer Faraday 145, telèfon 93 788 7093. Visiti'ns, treballem amb les millors marques del mercat. Stihl, Kubota, Honda, Ecmo, Toro, Husqvarna... Garantia total. 93 788 7093. Maquinària Agrícola Joaquim Adell. Us esperem. I al fer la vostra compra, tindreu un descompte. Adellmaquinaria.es.
Ràdio Estel.
Vinyes verdes per al mar, ara que el vent el remuga, us feu més verdes i encara teniu la folla pruga. Vinyes verdes del coster, sou més fines que l'userda. Verbre al blau mariner, vinyes amb la fruita verda. Vinyes verdes del coster. Vinyes verdes del repòs, vora la vela que passa, cap al mar vincleu el cos sense decantar-vos massa. Vinyes verdes, soledat, del ver en l'hora calenta, rei negre retallat, damunt la terra lluenta. Vinyes verdes, soledat. Vinyes que digueu adéu al llagut i a la gavina i al fissarallet de neu que ara neix i que ara fina. Vinyes verdes del meu cor, dins del cep s'adorm la tarda, rei negre, pàmpol d'or, aigua, penyal i besar, vinyes verdes del meu cor. Vinyes verdes vora la mar, verdes a punta de dia, fer suau de cap al car, fent-nos sempre companyia. Vinyes verdes vora mar.
Pels que us costa dormir, de matinada, amb Esther Nosàs.
I un cop més ens acompanya la nostra podòloga Maria Pilar Mocé. Com sempre, és un gran plaer la teva companyia. Benvinguda.
Moltes gràcies, eh? Moltes gràcies. Bueno, a mi també m'agrada venir i així donar algun consell que penso que, bueno, la intenció és que els oients, doncs, els hi vagi bé, els consells que donem.
Efectivament. Mira, avui de què parlem?
Avui, com que ja és una bona època, perquè ja hem deixat l'estiu, bueno, no, perquè fa calor, però els col·legis ja funcionen. Ara, doncs, avui parlarem dels nens i dels seus peus i del tractament ortopedològic que tenen els nens. Ha passat uns mesos de calor, de l'estiu, que els peus han anat molt sueltos, que han tingut llibertat. Amb això vol dir que quasi segur que els peus han crescut, els peus dels nens, i aleshores el que hem de fer és precisament ara, doncs, que vagin a les consultes de podologia o les consultes on estaven acostumats a anar-hi, que es portin per fer una revisió. Aquesta revisió podològica consisteix en mirar, doncs, si el peu ha crescut, si ha hagut modificacions amb el recolzament, si les sabates que porten són petites, si necessiten un tipus de calçat específic per aquesta temporada d'hivern, i posar com els peus en forma, no? Pensem que els peus, ja des de nens, s'han de cuidar, perquè és el nostre aparell locomotor i és el que ens ajudarà tota la vida a anar d'un lloc a l'altre, a desplaçar-se, i és que són imprescindibles per la persona. Llavors els hem de cuidar des de sempre, no? Llavors, què passa? Hi ha pares que també tenen la intenció de començar aviat, pues, que el nen que comença a caminar, pues, si necessita plantilles. A veure, els nens que comencen a caminar no necessiten plantilles. Els nens que comencen a caminar hi ha de ser en una època normal, entre 10 i 16 mesos. No tothom camina als 10 mesos ni als 11. Hi ha un marge de temps en què els nens han de caminar i, per tant, no passa el temps si no tenen una patologia neurològica, s'entén. Hi ha nens que han nascut amb un problema i no sabem quan caminaran. Però, si no, entre 10 i 16 mesos és normal. No els hem de forçar que caminin, no els hem de forçar a tenir-los drets i no posar-los mai sabates correctors que diguem, no, és que m'han aconsellat que li posi aquest tipus de sabates. No, els consells dels veïns i de les famílies no sempre serveixen perquè els nens vagin ben calçats en quant a no tenir problemes, no? També diem de que no portin caminadors, perquè els taca-taques i totes aquestes coses que abans es posaven eren pràctics per les mares, perquè tenien el nen allà assentat i que fes el que volgués, però ara això s'està desterrant. També es desterren els nens a dintre d'un parc petit, que pobrets que sembla que estiguin engaviats. Els ha de donar una llibertat, perquè el nen que vulgui es bellugui i gategi, és molt bo gatejar, per tant, per gatejar necessiten un calçat especial. Els nens que ja comencen a gatejar, que pot ser aquesta edat de 9 o 10 mesos, se'ls ha de posar unes sabatetes gateo, que són especials. Per què? Doncs perquè les puntes dels dits no els hi facin mal les ungles, perquè, clar, si no, si anessin descalcets o amb un mitjó, les puntes dels dits al gatejar es farien malbé les ungles. No passaria res, però no pot ser, tampoc. O sigui, s'ha de controlar tot, no? Per tant, les sabates primeres són els gateos. Fins que un nen no ha de posar-se a terra, no cal que anar calçat. Simplement anar amb uns mitjons, que ara, pues, ja és normal que no tinguin fred. Quan ja comencen ells a posar-se dretets i demés, pues, uns mitjons d'aquests que no patinen, que així no tenen perill de relliscar. Perquè molts nens comencen a posar-se drets i a voler-se caminar, i què passa? Doncs que si cauen agafen por. Doncs no, evitar això posant-se uns mitjons que no puguin relliscar. Llavors, aquestes sabates primeres de gateig després es transformaran en un altre tipus de sabata quan el nen ja ha de caminar. Però hem de tindre molt en compte deixar llibertat a totes les articulacions del peu. Els peus tots són diferents. Uns peus d'un nen poden ser quadrats, poden ser triangulars, poden ser amples, poden ser estrets. Per tant, la sabata s'ha d'adaptar a la forma de peu i hem de deixar llibertat a les articulacions. S'han de bellugar. Per tant, quan es compra una sabata de nen i tenint en compte que creixen molt de pressa, que a vegades creixen 3 mil·límetres per mes, llavors se'ls ha de donar una holgura. I vol dir que per darrere, quan posem la sabateta del nen, hem de veure que ens passi el nostre dit. Per això és aconsellable portar sabatetes lligades, o amb velcros o amb cordons, o més cedites en cas de nenes. Per què? Perquè aguanten a l'empeine, no cauen, però tenen un marge de moviment al peu a dintre. ¿Vale? Importantíssim això. No abusar d'esportives, que queden molt mones, que molts nanos porten esportives tot l'any. Però a veure, es tracta de que són nens i que tampoc no cal anar sempre amb unes esportives perquè no han de fer esport. Per tant, els nens han d'anar més aviat amb sola de sabateta, amb sabata flexible, sobretot, i que no pesi. Que no passi de turmell, no cal botes. La bota, doncs, en ple hivern, i d'aquelles botetes toves, sí, però bota dura que passi turmell. Per caminar normalment, no. Perquè si s'ha de fer una correcció, perquè necessiten plantilles, les sabates també accepten les plantilles. No cal portar botes com abans. És que abans els nostres pares ens posaven unes botes perquè portaven plantilles. A veure, això ja no existeix en aquest segle, no? O sigui, ara hem de portar una sabateta que s'adapti a la plantilla, que no caigui del peu, però que no cal portar uns botassos d'ortopèdia. Això, si t'hi fixes, Esther, les sabates d'ortopèdia les porta la gent normal, perquè abans unes botasses d'aquelles tan lletges ens les posaven perquè no teníem més remei.
És que no es podia portar allò,
no es podia, però ara es porta. Em vols explicar? Ara és bonic?
Que ara és moda.
Ara és moda. Vale. La moda també influeix en la manera de vestir i la manera de calçar. Però la patologia dels peus és molt important i molta gent no la té en compte. Tu ara mira les sabates que ja es posen d'hivern una altra vegada de gent de sola gorda i veuràs que les perden. A l'estiu, bueno, es dissimulava perquè eren xancletes, però ara van sortint la sabata, el peu de dintre de la sabata, perquè són unes soles tan excessivament gruixudes que és que no poden doblar el peu i si va lligat, bueno, és un turment i porten tirites per tot arreu. Jo he vist noies amb els turmells embolicats de tirites. A veure, no cal patir tant, no cal patir tant. Però els nens hem de tindre en compte que són uns peus que són greix, que és mantequilla, que no s'ha de corregir res perquè no hi ha ossos. Per tant, córrer a fer pròtesis, a fer plantilles, a fer coses no és necessari. Nosaltres, els podòlegs, aconsellem una visita podològica quan ja comencen a tenir 4 anys, o bé, entre 4 i 5, o bé tenen una patologia d'entrada, perquè hi ha nens que han nascut amb mala formació dintre de la mare i des de que neixen ja se'ls ha de corregir els peus. No és molt habitual. Abans hi havia un peu zambo, que se'n deu peu zambo, i ara ja no es veu tantíssim bé. Però això no vol dir que els peus s'hagin de mortificar, però no es pot corregir excessiu perquè no hi ha res a corregir, no? Per tant, es considera que fins que no caminen normals, que fins que no tenen ja 4 o 5 anys, no necessiten amb un nen posar-li plantilles. Això no vol dir que no es faci revisions, perquè si hi ha una tendència, doncs anar-la corregint i anar nosaltres aconsellant els pares de la manera en què han de calçar-los, no? Però pensem que fins que un nen no té 6 o 7 anys no té una forma de caminar típica. O sigui, hi ha nens que quan tenen 2 o 3 anyets van caminant de punta. El millor l'any següent ja caminen normals. Això no són patologies, això són vicis que un nen no sap caminar. Per tant, no li ha ensenyat ningú, perquè des que s'ha posat dretet ha d'aprendre ell per ell mateix, no? No li posem un peu a davant de l'altre i li diem com s'ha de fer. Per tant, la forma i el moviment al caminar ho té cada un i és de la persona. Tu veus a vegades una persona de lluny i coneixes que és, encara que estigui d'esquena, per la manera en què belluga, no? I per la manera que camina. Pues als nens se'ls ha de deixar una llibertat extrema, o sigui, la naturalesa ha de fer, ¿vale? Una cosa que no han de fer mai els pares és el que estic dient, perquè li han aconsellat posar-li botes, posar-li una sabata específica, aquest tipus de sabates va molt bé, els esclops, no. s'han de deixar orientar pels professionals. Precisament els professionals ho farem, penso, millor que veïnes, que amigues, que família, no? En la qual un possible defecte el veurem nosaltres, cosa que els altres no ho veuran, i un nen que comença a tindre una mala formació s'ha de corregir després i ens queda problemes. Llavors, els nens, tenint en compte que es desenvolupen molt de pressa, que els hi creix el ràpid a les sabates, s'han de vigilar molt que no els hi quedin petites, perquè si queden petites ells tenen facilitat, arronsen els dits, no passa res. Sí, no passen res, però quan els hi treus la sabateta veus que tenen vermell la punta de dits. Vol dir que aquella sabata està apretant les puntes dels dits, no? Llavors, clar, si suen molt els peus, si tenen la pell macerada, que la tenen blanca de tanta suor, si està irritada, si pica, tot això s'ha de controlar. I els pares ho han de veure. I sobretot, per favor, ben secs als espais interdigitals, perquè és un perill per agafar fongs. Els nens petits no acostumen, perquè la higiene que els hi fan els papàs o les mamàs és una higiene molt estricta. Però quan ja comença a ser una mica més grandet, que s'aixuguen ells els peus i tal, ensenyar-los a aixugar-se'ls sempre bé entremig de dit. I hi ha un altre modernisme, entre cometes, que és el posar un calçat especial segons la botiga on s'ha comprat la sabata. No es fiïn d'això, els pares. O sigui, la sabata i la manera que ha de ser la sabata l'ha de dir un professional. Amb aquestes botigues fan un estudi que no és... O sigui, a veure, pot estar ben fet si està diagnosticat per un professional, però és que està fet per un venedor, el que està de turno. I aleshores aquell venedor, potser la mare, si veu que la mare té una tendència perquè li poden agradar més aquelles sabates, li comprarà aquelles sabates perquè el nen estigui content. I potser no són les ideals. O sigui, el calçat infantil ha de ser un calçat que no compliqui la vida al nen, que li agradi, si pot ser, per suposat, no? Però que no ens faci malbé els peus. Això és importantíssim. I amb aquestes botigues que miren els peus, ja suposo que des de nens, si els papàs també els hi demanen, també ho deuen mirar, jo m'he trobat amb moltes persones que utilitzen calçat no correcte perquè la persona que els ha analitzat la petjada no té ni idea. Llavors, és més moda que la seva la bamba sigui ampla? Doncs li tatxonen aquella, sense tindre en compte la forma de peu, vale? Doncs les sabates aquestes, les sabateries aquestes que diuen que miren els peus, millor que no se'n refiïn, que vagin a professionals, a podòlegs, al pediatre, entre els ortopèdics, allà on vulguin, vale? Però pensem que en moltes ocasions hi ha una patologia infantil que s'ha de saber veure quan es necessita, perquè tots els nens tenen els peus plans. Per tant, per què hem de posar plantilles si tenen tots els peus plans? Això és una cosa absurda, no? Fem gastar diners, fem que el nen camini com pugui, pobret, doncs no, que el peu s'adapti a la naturalesa, al terra, deixar-nos que caminin descalços, això és bo, i sempre procurant que no patinin, això és imprescindible, però que es belluguin, que donguin una llibertat al peu, que és el que necessita el peu, i els entatxonarem després, quan siguin més grans, no? Per tant, si es necessita correcció, si veiem que uns dits pues els col·loca malament i pot passar que a vegades un ditet munta a sobre d'un altre, tot això ja ho corregirem, però sense córrer. I quan comencem una correcció, que sigui seguida, no de dir, mira, li he comprat unes sabates, que, però quan li he comprat el segon parell ja no li he posat les plantilles, per exemple. No, a veure, si necessiten correcció és com el que posa ulleres. Si necessita ulleres no se les traurà perquè porti un vestit verd o vagi en pantalons, no? Per tant, les revisions infantils aconsellem que se les fem dues vegades a l'any, perquè estem parlant de que els peus creixen. I llavors, en un any segur que canvien de número almenys dues vegades, dues o tres vegades. I després de l'estiu encara més. Per tant, els papàs, que si m'escolten, es posin les piles, que els peus dels nens són imprescindiblement han d'estar cuidats. Vull dir, els de les persones grans, hi ha moltes no tenim solució, no? Les persones grans les tenim deformats i ja estan. Però els nens hem de procurar que no es deformin, no? La roba del llit ara de l'hivern, pues que no sigui pesant, que no s'hi deixi els peus xafats amb la roba que els hi posen. Una altra cosa que també està molt de moda, i ja ho aprofito per dir-ho, que ara anem de cara a l'hivern, és les granotes, aquestes granotes que són pijames sencers. Són moníssims, vale? Bueno, però s'ha de procurar que siguin llargs perquè no els hi apretin les puntes de dits. Perquè si són curts, també passarà el mateix que amb els mitjonets o amb les sabates, que estaran tota la nit amb els dits encongits perquè els hi va curtar el tros del peu. Doncs no, tot això s'ha de controlar moltíssim. Els pares se'ls donem feina perquè controlin els peus dels fills. Altres coses també, però els peus també.
Són deures. Doncs fins aquí els consells d'avui de Pilar Mocé. Recordem l'adreça de Podovall?
Sí, és Podovall, de Vallirana. L'adreça és Passatge Bon Retir, número 2, local 5. S'ha de demanar a hora, 93-683-5821.
Doncs bé, Pilar, moltíssimes gràcies i t'esperem d'aquí a 15 dies.
I a vostès per escoltar-me. Gràcies.
Tingueu cura dels vostres peus i passeu per Podovall, a Vallirana, el centre de podologia d'Olga Mañé Mocé, que està al servei de totes les persones que es preocupen per la salut dels seus peus. Truqueu al 93 683 58 21. 93 683 58 21. Som al passatge Bon Retir 2, local 5 de Vallirana. Podovall, Olga Mañé Mocé. Cuidem de la salut dels seus peus. El bon descans es troba a les mans del Gremi de Matalassers, el grup d'experts del descans. Al Gremi de Matalassers ens identifiquem amb la D de descans, la D de garantia de qualitat dels productes i la confiança del client, que acredita tot el que li oferim en el moment de decidir-se per un bon equip de descans. A tots els agremiats ens identifica la D a les nostres botigues. Si vols saber quina és la teva botiga més propera, consulta la nostra web gremimatalassers.com o truca al 93 351 1002. El teu confort en bones mans. Vols guanyar premis? Escolta De Matinada, truca al 902 020 412 o contacta'ns a Facebook, Twitter, al web dematinada.es o al mail dematinada@radioestel.cat. Demana la cançó que ha marcat la teva vida o dedica-la. Pots aconseguir obsequis. 902 020 412. Pels que us costa dormir.
Uf, no sé què em passa. No descanso gens bé i em fa mal tot el cos.
Si vols un consell, fes-me cas. Si de debò vols descansar bé, vés en Glada Matalasseria, de l'Avinguda Príncep d'Astúries 11 de Barcelona. Ho tenen tot en matalassos, somiers, bases entapissades, canapés abatibles, llits articulats, coixins... Tot pel teu descans. Pren nota. En Glada Matalasseria. Sempre amb el millor preu, el millor servei i la millor atenció.
Com es diuen?
Anglada Matalasseria, de l'Avinguda Príncep d'Astúries 11 de Barcelona. Ofertes i promocions. I no et preocupis si vius fora de Barcelona. Transport a domicili i a segona residència sense càrrec. I finançament sense interessos. Truca al 93 237 78 35. 93 237 78 35. O passat per l'Avinguda Príncep d'Astúries 11. Anglada Matalasseria. T'assessoraran del tipus de matalàs que necessites pel teu descans.
Ara mateix vaig a Anglada Matalasseria.
La matinada és el moment dels somnis, dels estels. I si tanquem els ulls, veurem els estels del vermut dos déus que envolten l'ampolla, recollint tota la tradició en cada gota. Les mateixes gotes que aquest diumenge ompliran el nostre got a l'hora de l'aperitiu. No ho oblideu, aquest diumenge, vermut dos déus. I ara, seguiu somiant. In the
heat of the night. I fins aquí el programa d'aquesta nit. Gràcies per escoltar-nos. Us esperem la propera setmana. Ens despedim a la part tècnica, en Jordi Carretero. Bona nit, Jordi.
Bona nit.
I qui us ha parlat? Esther Nosàs. Ara us deixem amb Tor de nit. Bona matinada i feliços somnis. I'm feeling motherless.